L'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.
Molt bona tarda i benvinguts a l'esport al nostre poble. Què tal? Salutacions molt cordials d'un servidor Francesc Callau encetant el programa L'Esport al Nostre Poble del dia d'avui, dia 9 de maig de 2017. Avui un programa que dediquem, com és habitual, al futbol base. Un futbol base cada vegada amb menys activitat oficial, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja hi ha lligues que han finalitzat la seva temporada oficial, com és el cas de l'infantil, o d'altres que ja estan jugant alguna, o el Benjamí, per exemple, i alguns que estan jugant tornejos, com és el cas del mateix Benjamí o del pre-Benjamí Llucets el passat cap de setmana. Però encara ens queda material, encara ens queda en fase d'ascens, concretament juvenil, que li queda una jornada, i cadet, que encara estan a la meitat, i a l'Aleví, que li queden, a l'Alevià li queden dos jornades per finalitzar la lliga. Anem a repassar, doncs, aquests resultats, les classificacions i escoltar alguns dels entrenadors respecte als partits del passat cap de setmana. Comencem per la categoria juvenil, en plena fase d'ascens, penúltima jornada d'aquest play-off, que, bueno, play-off que es jugaven o que s'han jugat o s'estan jugant sis equips amb l'objectiu de dirimir qui és el millor i així poder pujar a categoria preferent. El Gandesa, el Tortosa, l'Amposta, la Rapitenca, l'Arnes o l'Ametlla de Mar. Després de les nou primeres jornades, ja vam dir la setmana passada que la Rapitenca B ja ho havia aconseguit. És un equip que ja té un juvenil a la categoria preferent i ara ha aconseguit el pas d'un segon juvenil. Pel que fa a l'Ametlla de Mar, és cué a la classificació amb 4 punts a la mateixa, que li donen, doncs, en 9 partits una sola victòria i un sol empat. Aquesta setmana perdia per 3-5 amb l'Amposta aquí a casa, uns ampostins que es van avançar 0-2 en el marcador i que a falta de molt poquet per a la mitja part, el Joan Vendrell va aconseguir disminuir diferències, es va posar 1-2, però ja tot seguit a la segona part van tornar a estirar-se els ampostins fins que en els 15 minuts finals els caleros van poder fer 2 gols, però ja no tindrien temps per remuntar. Els resultats, a més d'aquest que es van produir a la categoria, van ser els següents: Gandesa 6, Tortosa 4 i Arnes 1, Rapitenca B 2. La classificació està encapçalada per la Rapitenca B, que té 25 punts, seguit amb 15 de l'Amposta, 13 de l'Arnes, 12 del Gandesa, 10 del Tortosa, i que és el pròxim rival de la Cala, i 4 de l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb l'Ignasi Llorenç, entrenador d'aquest equip. Ignasi Llorenç, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, derrota 3-5 amb l'Amposta a casa. Bueno, llàstima de no poder sumar alguna coseta més en aquesta fase d'ascens, no?
Sí, aviam, no. De la setmana passada que està tot decidit, nosaltres ja fa del segon partit del començament que pràcticament ja no mos disputem res, però sí, allò, llàstima més que res per com va anar el partit d'Amposta, que nosaltres vam anar molt tocats amb 12 jugadors, va jugar el porter del cadet, lo vam haver de fer jugar de jugador, pobre, i pel resultat doncs volíem donar la cara aquí i traure alguna cosa més. Al final sí que vam escurçar distàncies fent 2 gols ràpids que mos vam posar amb lo 3-5 este. Anem a tindre alguna a la primera part també per a poder marcar algun gol més, però tot i així crec que un 3-5 jugant amb 7 cadets a l'11 que va acabar i ells amb tot un equip com són l'Amposta A, vull dir, no és per felicitar-nos a nosaltres el juvenil, però sí per felicitar a tots els cadets que durant quasi pràcticament tota la promoció ens han estat acompanyant i alguns han rendit inclús més que si haguéssim posat alguns juvenils.
Clar, temps de... es van avançar 0-2 en el marcador i temps de començar la segona part, escurceu diferències. Aquell 1-2 us va donar una mica d'esperances?
Bueno, esperances, és, més que res, són les ganes que tu pots posar i això d'anar a voler, de voler anar a guanyar-los, més que res, com estava anant el partit, perquè doncs, també la grada també no animava gaire els d'Amposta, per dir alguna cosa, però sí, vull dir, van estar estes ganes, després ells tornen a marcar i llavors sí que vam tindre la possibilitat de fer-ne algun més que el seu porter para i un altre que va fora, i llavors fem els dos gols, però vull dir, no, en cap moment crec que vam poder tindre el partit guanyat.
Suposo que és una llàstima el fet d'haver-nos classificat fent una molt bona fase regular per a jugar aquest play-off i després haver-lo d'afrontar en les condicions que s'ha hagut d'afrontar, no?
Sí, bueno, ja la cosa ja ve de pràcticament de després de Nadal, de mitjans de gener, que van jugadors bastant importants, no per unes coses o per les altres, ho han hagut de deixar o ho han volgut deixar, i això fa que el més important del futbol a l'hora d'afrontar una promoció, que són els entrenaments, i que passes de competir amb els tres millors de cada grup i deixes de competir amb aquests equips no tan bons, doncs, que guanyaves fàcilment alineant l'alineació que posiessis, i clar, si no hi ha entrenament, no, si has d'entrenar amb 6-7 jugadors, no pots practicar res, pràcticament res del que voldríem aplicar amb un partit de medir-nos de la talla de contra la Ràpita, l'Amposta o el Gandesa. Només te queda fer els entrenos el més d'esbarjo, diguem, que puguis fer i no marejar-los gaire perquè al final tampoc s'acabin cansant. Vull dir, trobo que el punt, no dic de guanyar la promoció perquè la Ràpita ha estat molt, molt, molt forta, però sí de competir almenys i de jugar-te la segona plaça o la tercera i tindre ganes, doncs, de jugar esta promoció fins a l'últim partit. Però vull dir, això, els entrenaments, a mi no venia quasi gent, i això el que fa és que en el primer partit, després de que no et vingui gent, no passa res, però el quart o el cinquè partit que pares de practicar tant accions de pilota parada com tàctiques fa que baixis molt el rendiment, que és el que ens ha passat. L'últim tram final de Lliga nostre ja no va ser com la primera volta pel que fa a resultats, i a la promoció s'ha vist clar, vull dir, hem hagut de portar 4-5 cadets cada partit. Hi ha cadets com Frank Arjona o l'Andreu que han jugat pràcticament tots els minuts de tota la promoció del cadet i del juvenil. Vull dir que només queda felicitar més tots cadets, que l'any que ve seran juvenils i ja esperem que seguixin aquí amb nantros, però no hi ha res més. Vull dir, no sense entrenament no es pot fer res.
Al final la Ràpita serà el just campió i en aquest cas l'equip que es mereix pujar?
Sí, clar, aviam, vull dir, no, tenen un equip, no un equip, una estructura de club preparada per arribar a les divisions més altes possibles. Vull dir, el cadet ja el tenen a divisió d'honor, també tenen un juvenil a preferent, ara en pujaran un altre, que suposo que jugarà un a la banda de Lleida i una a la banda d'aquí baix de Tarragona, però ja estaven preparats per això, sabien el que anaven i tenien un molt bon grup. I a part d'això, vull dir, cap de nantros dels 5 que queden han sigut dignes de poder-los guanyar en cap moment. Vull dir, el que ha estat més a prop és l'Amposta, però dels 4 partits que s'han enfrontat, no sé si m'equivoco, els ha guanyat els 4 a la Ràpita o hi ha hagut un empat, però vull dir, l'Amposta en cap moment ha sigut superior a la Ràpita i ha sigut el que més s'ha apropat tant a la Lliga regular, que eren de l'altre grup, com a la fase d'ascens. Vull dir, així, vull dir, em sembla que no han perdut cap partit en tota la temporada, n'han empatat un. Vull dir, són justos vencedors d'esta promoció, que ja des de la meitat de la promoció ja sabien que guanyarien.
El pròxim partit és l'últim partit d'aquesta lligueta i, per tant, l'últim partit de la temporada. Jugueu al camp del Tortosa. Bueno, com s'afronta l'últim partit de la temporada en aquestes condicions i una mica com veus el rival?
Bueno, el Tortosa és un equip que crec que es pot guanyar en tots els sentits. Vull dir, nosaltres a la fase regular traiem més punts que ells, fem més gols i en rebem menys, però, clar, tot s'ha de dir que ells competien també contra l'Amposta i la Ràpita. crec que amb el rendiment que estàvem tenint, sobretot a la primera volta de la fase regular, haguéssim pogut competir contra tots, menys contra la ràpida, i ara, pues, això, el que hem dit, estem minvats de... Hi ha dos jugadors que van ara molt amb el primer equip, perquè tots sabem com està i el necessiten, i llavors nosaltres depenem de... D'esta setmana en van vindre 7, la setmana passada 5, i esta setmana potser n'haurien de vindre, pues, 8 o així, però clar... El primer equip jugant dissabte, el cadet també jugant dissabte, i nosaltres mos han posat el partit en dissabte. Aviam si trobem la manera de poder jugar en diumenge, o si no, ja veurem el que passarà.
I ja veurem el que passarà. Vol dir que es pot acabar no jugant este partit?
Sí, clar, vull dir, tot depèn de si mos poden canviar el partit a diumenge o no. Vull dir, pot ser que el diumenge passat juguéssim l'últim partit de la promoció i pels juvenils que acaben l'últim partit de l'etapa juvenil.
Doncs, escolta, Ignasi, moltíssimes gràcies i, bueno, ja esperem que es pugui acabar jugant aquest partit i que ho pugueu acabar de la millor manera possible.
Molt bé, merci.
Bé, hem sentit a l'Ignasi i, bueno, esperem que es pugui acabar canviant l'horari del partit i es pugui acabar jugant aquest últim partit de Lliga d'aquesta temporada, últim partit de la fase d'ascens, on al final haurem de fer un balanç molt, però que molt positiu, de que el juvenil de l'Ametlla de Mar, no sabem si havia passat mai, però hagi acabat jugant aquesta promoció d'ascens a categoria preferent. Busquem altres categories, la fase d'ascens categoria cadet, un altre dels tres equips que han disputat aquesta temporada les promocions d'ascens. En aquesta ocasió, els caleros del cadet van imposar-se per 4-2 a l'Escó, i això que se'ls havia posat molt malament. Al jugar en contravent, els de l'Ametlla de Mar van encaixar en 13 minuts un 0-2. Posteriorment, es va anar picant pedra, l'Andreu Gómez va fer l'1-2 en el marcador, en el minut 16. En el minut 19, l'Àlex Núñez aconseguia el 2-2 amb una mica de sort, i després ja a la segona part Guillem Curto feia el 3-2, i en l'últim instant pràcticament del partit una cavalcada de l'Alejandro Beza establia el 4-2 definitiu. Aquest 4-2 val per als que els de l'Ametlla de Mar, pues, puguin situar-se, bueno, en condicions de competir i fer alguna cosa guapeta. No suposo de quedar primers, perquè la Rapitenca ja s'ha distanciat en 5 partits guanyats de 5 partits jugats, ara estem parlant de la Rapitenca B, però sí de competir, per exemple, per la segona posició de la classificació. Com diem, la Rapitenca B és líder, 5 partits guanyats i 5 disputats, ja la primera volta d'aquesta fase d'ascens, 15 punts, segon el Gandesa amb 7, tercers l'Escó i l'Ametlla de Mar amb 6, segueix la Sénia amb 4 i el Jesús i Maria tanca amb 3 punts. De cara a... Els altres resultats de la categoria van ser els següents: Rapitenca B 3, Gandesa 2, i el Jesús i Maria La Sénia, que es disputarà, si no passa res, demà dimecres. Hem parlat amb Robert Broxbank, entrenador de l'equip, sobre aquest partit i també una mica de la situació de l'equip de la Cala. Robert Broxbank, bona tarda.
Bona tarda, Franquín.
Bueno, victòria merescuda, 4-2, davant d'un Escó que de bon començament us va començar ja a posar les coses ben difícils, no?
Sí, sí. El minut, el segon minut, ja ens marquen el 0-1 en una falta, sacada, plata parada, i a cap de 5 o 6 minuts ens marquen el 0-2. Sí, ens posen les coses bastant difícils, la veritat.
Tot i que després pareix que, bueno, que es refeu, comenceu a agafar una mica, bueno, sobretot a la segona part, agafar una mica les regnes del partit, i bueno, i és veritat que us poseu 2-2 a la mitja part, amb la qual cosa ja d'alguna manera era com començar de zero, i aconseguiu guanyar-los amb prou tranquil·litat, no en el marcador, però sí que pareixia que, bueno, que podia arribar més tranquil·litat fins a l'últim moment que aconsegueu el gol de la tranquil·litat, el 4-2, no?
Sí, mos passa el que ens està passant als partits, que als primers minuts pues, sortim adormits, si podem dir d'aquesta manera. I mos fan, la majoria dels gols mos fan als primers 10-15 minuts, algo que estem intentant solucionar, ja vi jo. I sobretot a pilota parada, no? Per altura, els últims partits ho puc entendre, que mos falta a David detrás i es nota a l'hora de defensar les pilotes parades, però igualment no és excusa. I sí, pues les coses se posa al partit 2-0, però vam saber reaccionar jugant a contra vent que jugàvem. Hi ha una jugada dins l'àrea, que la pilota va amunt, salta un escó que no el toca i l'Andreu aconsegueix ficar la punteta i el fica dins. I el segon gol, una jugada espectacular de Didac per banda, no sé si ho vas veure.
Sí, sí, que estava al camp, sí.
Que l'agafa la pilota de Gregori i comença a córrer per banda. I, bueno, impossible agafar-lo, que és una bala. I ens fa un centro que remata l'Àlex Núñez al segon pal. Vull dir, amb dues jugades ens vam posar al partit i després crec que a favor de Ben, que a vegades és més difícil jugar, vam saber controlar el partit i bastant còmode al final, crec.
Una fase d'ascens, la que esteu jugant, que, bueno, que us ha costat posar-vos al dia, no? Perquè vau començar amb derrotes i poder... En aquestes primeres derrotes van marxar ja moltes de les opcions.
Sí, és una llàstima, de veritat. Partits que ja havia, no vam poder estar ràpid, perquè jugàvem. I pues, va ser un partit que segons el que m'ha dit Sergi Quintana, nosaltres vam tindre l'oportunitat de posar-nos 1-1 i 2-1 i a la següent jugada se mos posen 2-0 i 3-0. Vull dir, són coses del futbol, i la sort a vegades no acompanya. I després altres partits com la Sénia i el Gandesa. El Gandesa mos van fer el 2-0, mos van fer dos xuts a porta, si no recordo malament, i dos gols. I nosaltres vam tindre bastantes ocasions i no els vam poder aprofitar. I la Sénia, pues, igual, a les contres, pues, mira, ens van fer 4 gols i un bon equipet, segons el que m'ha dit Xavi, que jo no vaig poder estar al camp. I sí, però hem sabut reaccionar i jo ara veig els xiquets millor que del que estan a finals de temporada, estan animats, estan amb ganes i crec que ara volen aspirar a quedar a segons o tercers i acabar bé la temporada.
Home, de fet, per classificació és possible, perquè és veritat que esteu quarts sobre sis, però teniu el segon lloc del Gandesa un sol puntet. Per tant, esteu, evidentment, que és molt complicat que es pugui donar caça a la Rapitenca, que és el primer d'aquesta lligueta, però sí que, evidentment, lluitar per aquesta segona posició d'honor, que no et dona dret a res, però que, bueno, que seria un molt bon final de temporada. Una cosa, el fet de compartir una part dels cadets amb el juvenil, això us ha afectat aquestes tres primeres jornades o no? Ho dic perquè la manca d'efectius del juvenil fa que a les convocatòries pues, hagi un nombre important de cadets.
Sí, s'ha notat sobretot l'últim tram de Lliga també, crec. Hi ha hagut jugadors com, per destacar, Frank Arjona, que fa ja dos mesos quasi que juga, quasi bé 180 minuts cada fin de setmana. I per un xaval de 15-16 anys, pues això és molta càrrega. Crec que jo i ell s'ho ha afrontat amb les màximes de ganes i ho ha estat fent pues, amb nosaltres increïblement bé i amb el juvenil. També és un fixe a l'11 de Momo. Hi ha altres jugadors com Roca, Jordi Callau, que segons el que m'han dit va entrar a la segona part del partit contra la Gandesa i va revolucionar el partit, ell sol. Vull dir, jo crec que afecta per temes de cremar-se una mica els jugadors, alguna lesioneta, càrregues, sobretot als discos i quàdriceps. Sí, afecta, però són joves i ho aguanten encara, crec. Però podria ser una mica en els últims 20 minutets alguns partits contra rivals directes que hem tingut com a la Gandesa, que els xiquets no podien més físicament. Jo crec que podria ser algo tindre en compte els minuts que també han tingut amb el juvenil. Sí.
Suposo que veure a la Ràpita allí davant amb tanta diferència, 15 punts, és a dir, 5 partits jugats, 5 guanyats, els convertix en els favorits clars, no?, per a pujar de categoria.
Sí, jo m'ho pensava jo que seria així, la veritat. Segons el que ens deia gent, l'altre grup era el més fort, ens comentaven, però vist el vist i vist els partits i veient com juguen els equips, crec que el grup fort era el nostre, el Gandesa, que ha fet una temporada espectacular, molt bon equip, molt bona gent, sobretot l'entrenador, molt simpàtic. Ja han fet una temporada on i la Ràpita vam anar allí i ens van apurar, vam vindre aquí al poble, vam perdre 0-1, però mira, els apretàvem i nosaltres, els altres equips, jo i dos que no, la Sènia no l'he vist com han jugat, m'ha explicat més o menys Xavi, però jo crec que favorits, clar, sí, la Ràpita ara ja, si no és que passa, donem la campanada nosaltres esta setmana i els apreta la Gandesa, doncs pues, tot és possible, però a 8 punts que es tenen a la Gandesa ja és molt complicat, amb 4 partits que hi ha.
Precisament esta setmana visiten la Cala, un partit que, per cert, en teoria, si no el canvien, està previst a les 10 del matí.
A les 10 del matí?
Sí, suposo que tenim molts de dies per a canviar l'horari, però en principi el juguem aquí a casa a les 10 del matí de dissabte.
Pues la federació, jo vaig mirar ahir i mos posava a les 12, però a vegades això pues, va com va. A millor és a les 12 i encara no han canviat.
I encara no han canviat.
Ja parlarem amb la coordinadora i ja ho averiguarem. És una llàstima per ells si és a les 10 del matí, perquè s'hauran d'aixecar a cap hora, a les 8 del matí, per vindre cap aquí, però bueno.
Bueno, això hi ha pares de jugadors del futbol base que ho fem cada cap de setmana.
Claro, és això. No m'ho podem queixar tampoc.
En tot cas, juguem aquí davant de la Ràpita. Suposo que s'intentarà guanyar i demostrar que es pot guanyar, no?
I tant, no, jo sé que he dit als xiquets, no tenim res a perdre. Ara, abans dels partits, pues, sobretot els dic, disfruteu ara de la promoció, disfruteu de jugar, baixeu la pilota i jugueu com sabeu, perquè moltes vegades notava els partits que jugaven, no sé, que jugaven cohibits, amb por de perdre la pilota, amb por de cagar-la, diguem. I aquesta promoció, els últims dos o tres partits, s'estan amollant, estan fent les coses bé, sense pensar, estem fent en atac, sobretot, tot el que hem treballat durant l'any, a tres quarts de camp, acabar jugada com siga, com centre, el xut, com siga, i ho estem fent bé, estan sortint els gols. L'únic que passa és que si detrás pues, tenim uns fallos i unes coses que hem de rectificar, però jo crec que si hi ha un bon partit contra la Ràpita, jo crec que els podem apretar, ja els vam apretar l'última vegada que vam vindre aquí al camp, i jo crec que si els xiquets volen i tenen el seu dia, podem amb qualsevol, vull dir, ells estan motivats, jo crec que anem a per totes i serà un bon partidet.
I suposo que han l'afegit de que possiblement, no sé com està per normativa, la Ràpitenca B no pot baixar gent de l'A, no sé que hagin jugat un nombre determinat de partits en la Lliga regular, no?
Sí, crec que sí. Hi ha tres, si no m'equivoco. Hi ha un davanter, un banda i un defensa que han complert pues, diguem, els partits per a poder anar a promoció. El que sí que no ens vam fixar va ser a la Lliga normal. Segons el que em va comentar l'entrenador Gandesa, hi havia dos o tres jugadors que ells baixaven cada partit per a complir diguem això, per a poder jugar a promoció, i que no podien jugar, perquè els últims 5 partits de Lliga, com ja saps, no has d'haver jugat pues, un mínim de, de 9 partits o 5 últims partits. I ells ara ben baixen gent i anaven jugant, i nosaltres no, ni nosaltres ni molts equips ens van fixar si no haguéssim pogut recorrir i això, i guanyar el partit. I segons el que hem comentat, és que el Candés al final va guanyar la Lliga, perquè ells van recorrir l'últim partit, que havia guanyat la Ràpita, i van anar amb ells. Ah. Això no t'ho puc confirmar perquè no he mirat la classificació, però segons el que m'ha dit l'entrenador Gandesa, és així. El que passa és que no ho van celebrar perquè ja eren 3 setmanes després de la final de la temporada.
Bueno, en tot cas, no costa res mirar-ho per si de cas, no? Eh?
No, ho mirarem.
Molt bé, doncs escolta, Robert, moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort este dissabte.
Perfecte, moltes gràcies.
Bé, hem sentit a Robert Brocksbank, entrenador de l'equip. El pròxim rival és concretament la Rapitenca B, que juga en teoria dissabte. Cal veure, veurem com finalment s'acaba i quan s'acaba disputant el partit, però els caleros que rebran en aquest líder de la fase d'ascens. Baixem a la categoria Aleví, els de l'Ametlla de Mar, a l'Aleví A, la primera divisió, van acabar perdent un partit que es van mereixer guanyar en tots els camps, menys en els de l'encert, perquè els caleros aquest 2-3 final no se'l mereixien de cap manera. Dos jugades úniques que van arribar a porta i un llançament de falta directa van ser les úniques vegades que pràcticament van posar en perill la defensa calera als camarlencs i van aconseguir marcar. En canvi, els caleros pues, es van topar amb l'actuació d'un porter que va fer un grandíssim partit traient fins a 7, 8 o 9 pilotes que ja es cantaven pràcticament gol. Els camarlencs és veritat que es van posar 0-2 en el marcador, en el segon quart van fer els dos gols, com diem, amb una contra i amb un llançament de falta directa amb molt mala sort per als caleros, tot i que després, en els últims quarts, amb gol de Patrick Marcel i Marc Llambric, es va poder empatar a 2 en una jugada desgraciada en l'últim minut del partit d'un embolic dins de l'àrea. El Camarles, en l'últim segon de partit, l'àrbit ja no va xiular, ja no va deixar sacar del mig del camp, ja va xiular directament al final, van aconseguir el gol de la victòria i posar-se 2-3. La resta dels partits van tenir els següents resultats. Ascó 3, Ulldecona 2, Gandesa 7, Dertusa 3, Tortosa 6, Perelló 2, Jesús i Maria B, l'Ampolla, jugarà al llarg d'aquesta setmana. Amposta B 7, La Sénia 0, Ebre Escola 4, Escola Delta de l'Ebre 13 i el Rapitenca B, Jesús Catalònia, que també s'ha de jugar concretament avui. La classificació està encapçalada per l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre, que té 77 punts, seguit de la Rapitenca B amb 67, empatat amb el Tortosa, el Gandesa en té 53, l'Ulldecona 52, l'Ascó 44, l'Amposta B i el Perelló 42, Jesús i Maria 37 i desena posició per a l'Ametlla de Mar, que en té 35, empatat a punts amb l'Ebre Escola. Segueix el Camarles amb 29, l'Ampolla 28, Dertusa 18, la Sénia 14 i Jesús Catalònia 8 punts. El pròxim rival de la Cala és precisament el Dertusa, tercer per la cua. Hem parlat amb Ignasi Llorenç també, que a més d'entrenador del juvenil també és un dels entrenadors de l'Aleví A respecte a la situació de l'equip. Ignasi Llorenç, de nou amb nosaltres en aquesta ocasió per parlar de l'Aleví B, de l'Aleví A, un Aleví A que va perdre 2-3 de casa amb lo Camarles, entenem que de manera immerescuda, no?
Bueno, sí, portàvem dos partits guanyant, jugant bé, fent les coses bé, fent les coses com tocaven, i és una derrota que dol molt, sobretot per com se va veure, com estàvem nantros. Al primer quart sortim i tenim 3 o 4 ocasions claríssimes de gol, ells no en tenen cap. El segon quart va ser quan nantros baixem una miqueta lo pistó, se posen amb 0-2, aconseguim al llarg dels altres dos quarts empatar-los i a l'últim segon, que quan l'àrbit ja tenia el pito a la boca, mos van fer lo 2-3, penso que immerescut, perquè ells van arribar dos vegades i mitja, com parlàvem l'altre dia, i Nantros, tot s'ha de dir que el seu porter va fer el partit de la seva vida, i Nantros no vam saber materialitzar les ocasions, les moltes ocasions que vam tenir durant tot el partit.
Clar, per tant, per joc, per domini, per ocasions, la Cala, quan diem injust, ens referim a que va mereixer molt més del premi que va aconseguir al final, no?
Sí, vull dir, com a mínim, a mi ja em semblava injust empatar este partit, perquè, vull dir, més que res, i es nota molt amb la voluntat, les ganes i el coratge que posen els xiquets. Vull dir, si per posar un exemple, quan vam anar a Lligamarles i vam perdre-los, els xiquets no em vas veure cap de gaire preocupat i durant tota la setmana s'ha estat entrenant molt i pensant molt amb lo partit este de Camarles per lo que va doldre la derrota d'allí. I quan veus que els xiquets s'acaba el partit i acaben tots plorant i veient que se mereixien molt més, això com a entrenador és lo que et dol, perquè en veritat veus la preparació que hi ha detrás, veus tot lo que els xiquets poden fer i les ganes que hi posen, però bueno, és el futbol i a vegades és injust. Ells sense mereixer-ho van guanyar, com altres vegades potser també els hi ha tocat perdre. Només queda felicitar-los pel poc que van fer, però sí, no crec que siguin justos guanyadors, però al final el futbol és així. A vegades, esta temporada quasi que no mos ha passat, però suposo que algun dia mos tornaran estos punts que mos mereixem.
Clar, el que no pots fer res és quan hi ha una actuació com la del porter del Camarles esta setmana.
Bueno, este xiquet al primer quart ja va traure dos pilotes tirant-se per en terra, vull dir, a més de parar-les, les despejava totes a les bandes sense que tinguéssim opció a agafar un rebot. Ja teníem més o menys, no estudiat, però sí que durant l'escalfament te vas fixant amb el porter, que sí que em blocava poques, però els despejes li van sortir tots bé, ja teníem els delanters avisats de que vigiliessin amb los rebots que pogués ocasionar este porter, però li va sortir un partit de 12, no va fer cap fallo, els gols que van fer van ser a base de picar pedra i de tindre ocasions i de voler-ho i d'entrega i d'intensitat que van posar Nantros, però sí que és veritat que este xiquet ho va parar tot, i llavors ells doncs van tindre la fortuna de que en l'oventet que feia van tindre una falta que van xutar de quasi un mig del camp i inexplicablement van fer gol i el gol que van fer al començament i després lo de l'últim segon que durant aquell rato haguéssim pogut marcar Nantros durant els últims 5 minuts de l'últim quart, vam tindre més ocasions Nantros, ells tenen l'última del partit i al final acaben marcant.
Ara actualment són desens a la classificació amb 35 punts, queden dos partits. Suposo que d'aquests dos partits que queden i en aquesta posició cal assegurar-se la permanència, no?
Sí, bueno, anem desens a dos punts del Jesús i Maria. Esta setmana juguem, en teoria, sempre és en teoria, contra un rival que a la taula va més avall que Nantros. Aquí vam empatar. I allí intentarem sortir amb les mateixes ganes i la mateixa intensitat que ho portem fent el dia d'Escó, el dia de l'Ampolla i el dia del Camarles. Aviam si podem assegurar no quedar novens, però sí no moure-nos d'esta desena posició.
Que suposem que ja n'hi hauria prou com per a aguantar la categoria, doncs.
Sí, bueno, de segona sempre pugen, dels dos grups que han pujat, puja el primer de cada grup i llavors fan l'eliminatòria esta o la entre els segons de cada grup i en puja un. L'any passat va ser el Perelló. Però sí, crec que amb tres la preferent, els grups que tenim d'aquí de les Terres de l'Ebre, no estan tan i tan malament com per a que n'acabin baixant tres més i mos arrastrin a Nantros. Així que en principi no hauria d'haver perill de baixar.
Doncs Ignasi, molta sort el pròxim cap de setmana.
Merci.
Ja ho hem dit, pròxim partit els Caleros juguen el dissabte o el diumenge, s'està mirant de poder canviar el partit, concretament a Tortosa davant del Dertusa. Ens queda parlar de l'Alevi B a la segona divisió, o millor dit a la Copa Primavera de segona divisió, i els Caleros van encaixar un rotund 16-0. Una golejada important Els de l'Ametlla de Mar no van tenir cap opció en cap moment i van acabar perdent aquest últim partit de la Copa Primavera, últim partit d'aquesta temporada al camp del Móra la Nova. Quedant coers dels tres equips que formaven el seu grup a la Copa Primavera, per darrere dels 12 punts del Móra la Nova, que els ha guanyat tot, seguit dels 6 punts de l'Amposta, que són els dos partits que ha guanyat a la Cala. La Cala es queda amb 0 punts a la classificació. Baixem a la categoria escolar perquè sí que es van produir partits. En aquesta ocasió, per exemple, el Benjamí Federat, el Benjamí A, que ja ha acabat la Lliga, va jugar un torneig al camp del Perelló, junt amb els perellonencs i un equip francès que va estar agermanant-se aquests dies passats amb la localitat del Perelló i van aconseguir quedar campions de grup, com també van fer els prebenjamins Llucets, que també van jugar un torneig de categoria prebenjamí i també es va acabar proclamant primers del torneig, guanyant aquest torneig. Encara en disputa de classificació o de competició oficial, el Benjamí i el prebenjamí Seitonillos. El Benjamí Llobarrets va perdre en l'última jornada de Lliga per 2-5 davant de l'Ampolla. Els Caleros, bueno, queden en aquesta tercera posició de la classificació finalment amb 13 punts. I permeten que els ampolleros s'acabessin classificant com a primers de grup. Si baixem a la categoria prebenjamí, els Saitonillos van perdre 5-0 al camp del Tortosa davant del Tortosa Josep Otero i es quedaran finalment cues a la classificació amb 6 punts aquests equips. Ja han acabat la fase regular i la segona fase, per tant, finalitzaven la temporada, ara a l'espera de poder jugar alguns partits amistosos o algun torneig. Destacar també en quant a tornejos que, tot i que van jugar un partit oficial dissabte, diumenge l'Aleví A de l'Ametlla de Mar també va anar al Perelló a jugar el partit en categoria Aleví amb un segon lloc. Van perdre 4-0 amb el Perelló, que va ser el que va guanyar el torneig, i van golejar 0-13 a l'equip francès de la Forquilla, en aquest cas de la localitat d'Elna. Destacar, doncs, que només ens queda repassar el futbol sala cadet masculí tutelat pel Consell Esportiu del Baix Penedès i el futbol sala infantil masculí tutelat pel Consell Comarcal del Montsià. Pel que fa al cadet, els de l'Ametlla de Mar van perdre per la mínima 7-6. Hagués pogut passar de tot, fins i tot entenem que es van mereixer molt més els de l'Ametlla de Mar. Van acabar perdent el camp del líder d'aquesta segona fase, el Mas Romeu, per 7-6. Llàstima, perquè d'haver-los guanyat s'haguessin pogut proclamar campions d'aquest torneig. En tot cas, han quedat en una meritòria segona posició. Pareix que només se juga una sola volta. La resta dels resultats van ser els següents: Club Futbol Sala Salou B 6, Interreus 2, la Col·legi La Salle de Torreforta 4, Sant Domènec de Guzmán 3, i amb aquests resultats Mas Romeu és líder amb 15 punts, seguit de l'Ametlla amb 11, el Salou 10, l'Inter Reus, el Col·legi La Salle de Torreforta 9 i tanca el Sant Domènec de Guzmán amb 5 punts. I també es disputava el que entenem que també era l'última jornada. Tot i que en van jugar dos, l'infantil en va jugar dos de partit. Un el van guanyar i l'altre contra l'Amposta i l'altre el van perdre contra l'Alcanar per 11-5. Els altres resultats: Amposta 1, Escola Sant Joan de Queretes 10 i Roquetes 5, Alcanar 5 i Batea 2, La Ràpita 3. Com hem dit, l'infantil va haver de jugar amb 2 hores, 2 partits. Contra l'Alcanar van perdre i contra els ampostins van guanyar. Això ha fet que els de l'Ametlla de Mar hagin acabat a la 6a posició de la classificació d'aquesta lliga, que ha acabat guanyant l'Escola Sant Joan de Queretes amb 46 punts, seguit de l'Alcanar amb 36, l'Alcanar a 33, el Roquetenc 32, la Ràpita 31, l'Ametlla de Mar 30, el Batea 22, l'Esport Futsal de Amposta 21 i l'Amposta Club de Futbol 19. I fins aquí la informació relativa al futbol base de l'Anella de Mar. Nosaltres hem de deixar-ho aquí, hem de marxar, posem punt i final al nostre programa d'avui de l'Esport al nostre poble. Hem sentit a l'Ignasi Llorenç per partida doble com a entrenador del juvenil i de l'Aleví A i a Robert Brocksbank com a entrenador del cadet després d'aquesta victòria el passat cap de setmana davant de l'Ascó. Res més, fins aquí l'Esport al nostre poble, tornarem demà a més informació esportiva. Adeu-siau.
L'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.